Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 7:45 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril, descobreix la vall cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril, al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició del Fem Família, el programa sobre valors familiars. Mirin, com sempre, avui analitzarem l'actualitat pel que fa a temes de família, els proposarem activitats a l'agenda familiar i parlarem amb la cooperativa social GEDI, i és que actualment tutela un centenar de joves migrants sols, que ha posat en marxa un projecte d'inclusió i formació d'aquests joves a Sant Climent de Llobregat. En parlarem amb Robert Fornés, impulsor del projecte i membre de l'equip de gerència de GEDI. Tot plegat, aquí al Fem Família abans, però remarquem la informació d'aquesta setmana.
A Ràdio Estel, Fem Família.
I és que unes 1.500 persones s'han concentrat el passat vespre a Berga per mostrar el seu rebuig a les dues agressions sexuals viscudes en només una setmana a la comarca. La manifestació, convocada per Xarxa de Bruixes, ha arrencat a la plaça de Sant Joan amb la lectura d'un manifest en el qual s'ha exigit prou immunitat a les agressions sexuals. Amb crits com "si ens toquen a una, ens toquen a totes" o "no és no", la multitud ha arribat fins a la plaça de Sant Pere i allà, entre aplaudiments, s'hi han cremat una pancarta de denúncia contra el patriarcat i els abusos sexuals. En el nou treball, els experts han explicat un mètode estadístic innovador que integra informació clínica, demogràfica i genètica sobre un trastorn per predir un altre trastorn que es presenta de forma concurrent, com ara l'addicció al tabac, l'alcohol, la cocaïna, el cànnabis o la marihuana, entre d'altres. Les conclusions d'aquest nou treball apunten que dins del grup d'afectats espanyols per TDAH, una variació concreta amb el gen LPHN3, augmenta un 40% en risc de dependència a la nicotina. Segons els experts, els resultats són similars en el cas de l'alcohol i les drogues il·legals, que s'han estudiat de manera conjunta en el marc de la recerca. Un 75% del TDAH té una base genètica i l'altre 25% és atribuïble a factors ambientals que són molt variables, detallen els experts. Per tant, els factors externs també poden ser rellevants en la manifestació de les conductes addictives en els afectats del TDAH, per exemple, determinats estils de vida o interaccions socials, i poden tenir un paper important. I unes 100 escoles, instituts o instituts-escoles que vulguin incorporar les tecnologies mòbils com una estratègia de centre podran entrar al nou programa Mòbils.edu, que impulsa el Departament d'Educació amb l'objectiu de promoure l'ús pedagògic de telèfons, de tauletes a les aules a partir del curs vinent. Segons ha explicat el dilluns, el conseller Josep Bargalló, és un pla pioner que busca ensenyar a fer servir la tecnologia amb finalitats pedagògiques que suposin millorar les competències digitals dels alumnes, però també d'altres matèries. Per fer-ho tot plegat, es potenciarà l'ús dels mòbils dels alumnes sense que s'obligui, en cap cas, a tenir-ne. Amb el pressupost prorrogat, el departament preveu arribar a destinar uns 400.000 euros, principalment a la formació del professorat implicat. El programa impulsat per Educació preveu que les escoles, instituts o instituts-escola que vulguin incorporar les tecnologies mòbils com una estratègia de centre puguin optar a entrar-hi a través d'una convocatòria que es farà el mes de maig vinent. Segons el mateix Bargalló, el 35,9% de centres ja utilitza la tecnologia mòbil a l'aula. La Fundació Gune i l'Associació de Dones Immigrants Subsaharianes, la ADIS, han posat en marxa una actuació que incidirà en la població del Vallès Oriental per donar resposta a la vulneració de drets que viuen les nenes i dones d'ètnies on encara es practica la mutilació genital femenina. Mitjançant una actuació transversal, volen sensibilitzar la ciutadania perquè prengui consciència de quines són les causes estructurals que provoquen les desigualtats de gènere i aquesta es converteixi en un agent de canvi. El projecte, amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament, té l'objectiu de portar coneixements i pràctiques per lluitar contra la violència masclista i, en concret, sobre la pràctica de la mutilació genital femenina tant des de l'àmbit educatiu com en l'àmbit de la salut i amb la comunitat senegalesa. A l'àmbit educatiu, durant el curs actual, es durà a terme un projecte d'aprenentatge i servei en col·laboració amb l'Institut Bellulla de Canovelles i l'Institut Marta Estrada de Granollers. Les entitats expliquen que faran prevenció contra les operacions de gènere i plantejaran així mateix les diferents violències que pateixen les dones, com la mutilació genital femenina, però també es plantejaran les violències per prejudicis i comportaments racistes. Unes 13.000 persones han caminat aquest diumenge passat a la Magic Line que organitza Sant Joan de Déu a Barcelona per la vulnerabilitat. Després de mesos d'accions solidàries, els 941 equips participants s'han trobat fent els 6 recorreguts de la caminada i a la festa final a la plaça de la Catedral de Barcelona. En total, han recaptat més de 300.000 euros que es destinaran a projectes socials dels 11 centres de Sant Joan de Déu a Barcelona. Recordem que la Magic Line és una mobilització solidària que organitza l'obra social Sant Joan de Déu. El punt culminant de la mobilització és una caminada per equips i no competitiva, un punt de trobada dels equips que quan s'inscriuen es posen en repte, un repte econòmic, i durant els mesos previs a la caminada organitzen accions de captació de fons que acaben implicant milers de persones arreu del territori. 4.000 viatges assistits en el seu primer any de vida. Aquest és el recorregut que ha fet el sistema tecnològic APP and Town Companion, una aplicació destinada a guiar persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o altres trastorns cognitius per la via pública i els transports. L'aplicació mòbil ha guiat de forma precisa la persona usuària. Concretament, ha realitzat 4.000 viatges assistits des de que es va posar en marxa un any enrere. Aquesta app monitoritza en temps real i des d'un centre de control el seguiment de la ruta per part de les persones usuàries a través d'un sistema de geolocalització. L'aplicació funciona en l'àmbit del sistema integrat de transport metropolità de l'ATM de l'àrea de Barcelona, l'àrea metropolitana de Madrid i a les ciutats canadenques de Laval i Longueuil. El projecte s'ha desenvolupat amb la col·laboració d'algunes organitzacions com AMPANS, el grup Sant Pere Claver, l'Hospital Mare de Déu de la Mercè de Germanes Hospitalàries, la Fundació Tallers, la Fundació Adimir i la Fundació ONCE, que han participat en el desenvolupament i pilotatge d'aquesta nova app. En el territori metropolità és on té lloc també l'acció quotidiana, allà on passa la vida en comú, amb l'objectiu d'establir unes polítiques estratègiques que permetin aterrar les accions destinades a millorar la vida dels diferents barris i, en conseqüència, de les persones de l'àrea metropolitana de Barcelona que aposta per passar a l'acció. Volem fer un pas endavant en la definició d'uns eixos de polítiques metropolitanes a partir del relat del Pla d'Acció Metropolitana, tenint en compte les especificitats de cada territori. Així ho ha assegurat Janet Sanz, vicepresidenta de l'àrea de planificació estratègica de l'AMB. Per fer-ho, assegura Sanz, treballen amb les diferents àrees per articular un relat. Un relat com a estratègia per definir les accions necessàries en cada barri a través del projecte DREAM, acrònim de Diagnosi, Reflexió, Estratègia i Accions Metropolitanes. Volem crear un laboratori de resiliència, explica la vicepresidenta, qui destaca la transversalitat dels termes i dels temes de l'organització. Amb el projecte DREAM hem fet una lectura de tots els riscos. A partir d'aquest projecte elaboren uns relats que parteixen d'una diagnosi resilient des d'aquests riscos i s'encaren les accions destinades als diferents barris. També us parleu de la Fundació Cardona Històrica i AMPANS, que han acordat aquest dimecres que els guies que mostren al públic la muntanya de Salt de Cardona tinguin en compte les necessitats dels visitants amb discapacitat intel·lectual. La directora del Centre Ocupacional d'AMPANS, Cristina Llobis, ha explicat que l'objectiu és fer una societat més accessible que trenqui no només amb barreres de tipus arquitectònic, sinó també cognitiu. D'aquesta manera, i gràcies a una formació especialitzada, quan els guies detectin que tenen al grup una persona amb discapacitat intel·lectual, tindran en compte aspectes com la restricció de l'ús de les metàfores, els dobles sentits o un llenguatge excessivament elaborat. La previsió és estendre la iniciativa a les visites al castell del centre històric.
Fem família. Cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Us ho avançàvem a l'inici del programa d'avui. La cooperativa social GEDI, que actualment tutela un centenar de joves migrants sols, ha posat en marxa un projecte d'inclusió i formació d'aquests joves a Sant Climent de Llobregat. El projecte d'integració gira al voltant de la permacultura. Per entendre-ho tot plegat, saludem a aquesta hora a Robert Fornés, impulsor del projecte i membre de l'equip de gerència de GEDI. Molt bona tarda i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bona tarda.
Com sorgeix la iniciativa d'un projecte com aquest?
Nosaltres ens dediquem, com tu has dit, a l'acollida i la integració de menors que venen no acompanyats, que venen sols, els nens de les pateres, perquè entendre'ns clar i català. Uh-huh. I vam comprar un equipament, en principi, pensant que fos un equipament residencial. I aquest equipament venia amb 50 hectàrees de muntanya, que venien en el PAC. I llavors, ha sigut una mica el projecte residencial encara no s'ha pogut posar en marxa, encara estem pendents de permisos, però el que sí que podem fer és explotar la muntanya i utilitzar aquesta explotació de muntanya com a excusa per formar els nanos i poder cercar la seva integració laboral.
Un projecte que proposa la permacultura, eh? Quan parlem de permacultura pels neòfits, eh? De què estem parlant?
Nosaltres som una cooperativa d'iniciativa social que intenta fer economia, diguem, de la forma més sostenible i més respectuosa amb el seu entorn, amb el seu entorn social i econòmic, bàsicament. I d'alguna forma, quan ens plantegem explotar la muntanya, ens plantegem seguir la mateixa filosofia que amb la que sempre hem fet empresa, no? I llavors busquem quins són els conceptes que acullen aquesta manera de fer que tenim nosaltres amb l'explotació de la muntanya i trobem el concepte aquest de la permacultura que al final el que vol dir és treure-li rendiment a l'entorn de la forma més respectuosa possible i més sostenible per aquest rendiment i pel propi entorn. I bueno, i a partir d'aquí pues, és com comencem a pensar com explotem aquestes hectàrees de bosc que ens han vingut amb la finca. I després, bueno, perquè com som de la zona, també som ben conscients de que ja fa temps que la serra del Garraf Urdà pues, diguem, molt pocs usos econòmics, se'n treu molt poc profit, i al final el que estem fent és un polvorí. Tenim un problema, diguem, paisatgístic i de seguretat, que, bueno, que també volem trobar la forma de poder-hi posar el nostre granet de sorra i d'una forma sostenible.
Deixi'm que li pregunti com ajuda tot plegat als joves migrants que venen sols.
Bueno, els joves migrants que arriben sols ajuden perquè aquests joves tenen moltes ganes de treballar. Són uns joves que venen a Catalunya a aixecar-se. A vegades tenim la sensació que ens la venen a enfonsar, però no, ells no venen a enfonsar a Catalunya, ells venen a aixecar-se ells mateixos. Llavors són nanos que tenen molta força, moltes ganes de treballar, i vull dir, bueno, al final ens ajudem mútuament tots.
Això t'ho va preguntar, Robert. Com, al revés també, com ajuda la permacultura o el projecte que heu tirat endavant, que esteu tirant endavant des de GEDI, com els ajuda amb ells també?
Bueno, al final, sota el paraigua de la permacultura, és un concepte molt ampli, que al final és una filosofia de treball, però no t'està dintre d'aquesta filosofia de treball. Necessites dominar moltes tècniques, tant pues, des del desbròs dels boscos, una altra cosa que fem és que treballem amb equins, amb ruc català, i bueno, els equins com a educadors, com a teràpia educativa, són molt bons. Però, bueno, el que et deia jo, que aquest gran paraigua de la permacultura, al final, acull moltes modalitats de treball. Una d'elles serà la quins, però també la lampisteria per poder muntar una bomba o per poder fer un rec, o la paleteria per arreglar alguna qüestió de l'host, o la mecànica perquè les màquines de desbrossar s'han d'arreglar i han d'estar a punt. I llavors des d'aquí doncs, anem enfocant cada nano segons la seva especialitat i diguem, segons les seves aptituds i les seves ganes. Pues anem mirant per on el podem enfocar. I també hi ha molts d'ells que el que fan és que continuen estudiant.
Per tant, hi ha molts que volen seguir la seva formació acadèmica inicial?
Sí.
Quina és la situació? Digue'm.
La majoria. Alguns tenen més capacitats, altres menys, però tots estan molt disposats a formar-se.
Explica'ns una mica, perquè evidentment que se'n parla molt des dels mitjans de comunicació, però evidentment des de GEDI ho viviu de primera mà. Quina és la situació d'aquests joves quan arriben de Catalunya, quan arriben a Catalunya? Quina ajuda necessiten i quina ajuda, sobretot, no estan rebent?
Bueno, a veure, és una qüestió molt de fons, no? Catalunya ha de percebre aquests joves com una oportunitat jo entenc, cada país. Necessitem mà d'obra disposada a treballar a Catalunya. Sempre hem sigut acollidors de la gent que ve buscar feina i així s'ha anat construint aquest país, no? I aquests nanos pues, són, diguem, que on sí que tenen un greu problema és dels països d'on venen aquests nanos, que estan perdent la seva població jove, que s'estan anant a aixecar a altres països, no? Llavors, un cop siguem capaços de tindre aquesta composició mental, doncs és fàcil de que pensem en quines necessitats té Catalunya, que poden ser futur de treball per aquests nanos, que els encarem ràpid al treball, perquè bueno, el problema greu que estem tenint és que, a més d'encarar-los a buscar solucions bones per ambdues parts, el que fem és que complim el mínim que administrativament toca, són menors d'edat, els hem de cuidar, els hem de tindre en un lloc, però llavors no ho estem enfocant, diguem, amb la dimensió real, social que té això, i aquests nens es troben moltes vegades pues, massa embotits, molt junts, en centres molt grans, sense sortides laborals, llavors venen els problemes. I quan aquests nens pues, estan 3 o 4 anys al carrer sense que ningú s'aculli i sense sortides laborals, pues, això vol dir que d'aquí uns anys tindrem problemes, perquè aquests nanos hauran de buscar la vida d'una altra manera, no? Al carrer, cada un com pugui, un robant carteres, l'altre cuidant pisos. Llavors serà quan trobarem els problemes serios a Catalunya.
De fet, en una entrevista fa pocs dies, i ho comentaves ara aquí també en aquest programa Ràdio Estel, deies que solem veure aquestes onades migratòries com a problema, i de fet no ho són, eh?
Jo penso que no, que si no som capaços de veure-ho com una oportunitat, Catalunya té problemes de pèrdua d'activitats, té problemes de gestió del seu paisatge, de gestió de les seves zones rurals, té problemes que com a país hauríem de poder planificar i veure la gent que està disposada, diguem, a treballar per solucionar-los com una solució, no com un problema que ens ve a Catalunya.
Jo sempre sóc dels que em qüestiono que si existeixen iniciatives tan bones i tan preparades com aquesta, és que, de fet, des de l'administració manquen recursos per fer-hi front i posar-hi solució. Això és així?
Jo penso que no és una qüestió ni tan sols de recursos. Perquè al final recursos per acollir aquests nanos, sobretot quan són menors d'edat, com és una qüestió que diguem que està recollida per llei, hi són, i el govern es gasta molts calés en acollir-los. Una altra cosa és com enfoquem aquests calés, com o posem un pedaç o realment tenim una visió de país, tenim un pla estratègic d'acollida d'aquests menors, sabem quines necessitats hi ha i quins llocs de treball es posaran en marxa i els enfoquem pues, com s'haurien de fer les polítiques de país.
Per tant, és manca de voluntat, podem dir-ho així?
O de visió estratègica, perquè al final, noi, cada un fa les coses per lo que vol. Un perquè és cristià, deixeu-m'ho dir amb aquesta antena, i té uns valors, l'altre perquè pateix pels seus fills, l'altre perquè estima molt el seu país. Si no cuidem aquests nens, no estem fent un bé per Catalunya, li estem fent un mal a Catalunya. I en els nostres fills, a la nostra cristiandat, en el nostre... Si els cuidem, pues, tindrem uns fills que podran anar més tranquils pel carrer, i que tindrem més oportunitat de treball, tindrem... Això no ens quedem amb el curt termini. Jo penso que no és una qüestió ni... és una qüestió de visió, sobretot de visió.
A l'inici d'aquesta entrevista parlava jo de la cooperativa social GEDI com si tothom la conegués, i espero que sí que la conegui moltíssima gent, però explica'ns una mica, Robert, què és la cooperativa social GEDI.
Bueno, la cooperativa social GEDI al final és un projecte d'autoocupació, que neix a l'any 90 per poder donar serveis a l'administració pública en un moment que el capítol 1, la contractació directa a l'administració pública estava molt tancada i es plantejava molt pues, donar servei públic a empreses. I llavors, bueno, pues, ens trobem en aquesta circumstància, volem treballar i alhora que muntem empresa volem fer una empresa amb els nostres valors. Al final, com som bàsicament educadors, la comunitat educativa, perquè funcioni bé, tothom ha de ser molt igual i té que tindre diguem, una especial sensibilitat, i això hem intentat també portar-ho sempre a l'estructura empresarial.
Per qui ens estigui escoltant, Robert, i digui, ostres, aquest és un projecte que em trempa, que em dóna ganes de poder ajudar-hi, precisament jo, no sé, em dedico a l'educació social. Us pot ajudar d'alguna manera?
Al final, una cooperativa, nosaltres al final tenim una cosa compartida, uns sabers compartits que són tots pel treball, diguem, i que els hem anat reunint a partir de que gent ha volgut fer coses, i tant des de dintre com des de fora, i s'ha posat en contacte amb nosaltres, i fem això, fem l'altre. és un camí que es va fent molt a poquet. En tot cas, jo el que els convidaria és que el primer que facin és mirin la pàgina web. Si són del RAM, doncs allà també hi ha les ofertes de treball. I, bueno, al final el que costa més és trobar bons professionals i bons professionals que també tinguin una cultura, diguem, semblant a la nostra.
Robert Fornés, impulsor de tot aquest projecte i membre de l'equip de gerència de GEDI, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda.
Moltes a tu per la trucada.
Una abraçada.
Fem família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
I hora de proposar-vos algunes experiències per tota la família. Us proposem, per exemple, avui una excursió per fer amb nens al Bosc Encantat de Gurb. Aquesta és una sortida per fer amb nens petits, fins i tot. És un petit recorregut pel bosc que segueix el torrent de Sitjà. La passejada descobrirà als nens moltíssimes sorpreses. Al llarg de l'excursió hi ha rètols de fusta que ens indiquen el nom de les plantes, els arbres i els nombrosos animals de fusta que anirem trobant pel camí. El Bosc Encantat no té un recorregut circular, per tant, si volem veure tots els animals, quan passem al drac de Komodo, haurem d'agafar primer el camí de l'esquerra i després el camí de la dreta, després rectangular. L'excursió per fer amb els nens també amaga passeres, dracs, fades i fins i tot un forn d'obra i, com dèiem, moltíssimes sorpreses més. Tot plegat al Bosc Encantat de Gurb. També us proposem una passejada tranquil·la en família, la ruta que ens porta a fer un tomb per un paisatge rural força atractiu, on els conreus de secà de la muntanya alternen amb petites hortes de regadiu situades en el fons de la vall i amb petites clapes de vegetació natural que apareixen de tant en tant. Aquest mosaic d'aprofitament agrícola a l'entorn del poble és una mostra de com l'activitat humana pot ser compatible amb la conservació de l'entorn i garanteix una bona gestió dels recursos naturals. Us estem parlant de la Ruta de les Sènies al poble de la Fatarella, on trobarem les construccions de pedra en sec, sobretot als marges i cabanes, i són presents en tot moment, de la mateixa manera que la resta del terme de la Fatarella. Però aquí ens crida l'atenció la presència d'altres elements constructius, com les sènies de l'entorn de la riera, mitjançant les seves rodes que eleven l'aigua necessària per regar l'horta. I si el que voleu és anar amb bicicleta per les vies del tren i conèixer el Pla de Bages, del març fins al novembre, teniu temps al municipi de Callús. Al costat de la via del tren trobem el centre d'acollida dels visitants, un pagó-restaurant de l'any 1930, cedit pel Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. Aquí comença el viatge, al centre d'acollida de visitants del vagó de Callús, on es projectarà un DVD amb les normes de seguretat i funcionament i es poden comprar els bitllets. El recorregut que us portarà de Callús fins al Mas de Sant Iscle és còmode, agradable i, sobretot, apte per tothom. I la darrera activitat que us proposem avui és el cim d'Àligues a Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, per conèixer i veure volar les aus rapinyaires. Cim d'Àligues és un centre especialitzat, com dèiem, en aquest tipus d'aus. Tenen un centenar d'aus de 28 espècies diferents i organitzen visites guiades per les seves instal·lacions. També ofereixen sessions de vol on els visitants podran veure volar de ben a prop aquestes aus. Cim d'Àligues és un centre únic en el seu gènere en l'estudi, mostra, cria i vol de les aus rapinyaires. Aquí podreu conèixer característiques, peculiaritats d'aquests magnífics ocells a través de les visites comentades que es fan a la zona de les gàbies. Si vols saber què mengen, com es comporten, quin és el seu hàbitat o a quina espècie pertanyen, no t'ho perdis. El cim d'Àligues a Sant Feliu de Codines.
Estàs escoltant Fem Família amb Joan Trias.
I fins aquí una nova edició del Fem Família d'avui. Ja ho sabeu, si voleu més valors familiars, si voleu parlar de noves propostes, el proper dimecres us espero a 8:15 del vespre. Salutacions del nostre tècnic d'avui, d'en Xavier Aguilar, a les tecles del so, i de qui us ha parlat, Joan Trias. Adéu-siau.
Fins que els que ocupen llocs de responsabilitat no acceptin qüestionar amb valentia la seva manera d'administrar el poder, i de procurar el benestar dels seus pobles, serà difícil imaginar que es pugui progressar veritablement cap a la pau.
Joan Pau II.